L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui el saluda, com sempre, en nom propi, en nom de les companyes i companys de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. En nom de tots, agrair-los i una vegada més la fidelitat que tenen a l'hora de seleccionar una de les emissores associades a EMUTE. De fet, i gràcies a aquesta fidelitat, podem sumar una audiència importantíssima a nivell territorial. Gràcies una vegada més. Anem a intentar, doncs, que aquesta confiança siguéssim dignes d'ella i per això anem a repassar el més destacat de l'actualitat al territori. En aquest cas, en aquest dijous, avui, a 5 d'agost de l'any 2010. Ahir començàvem aquest informatiu amb la sorpresa de l'aturada de les obres de la variant de la Nacional 340 al seu pas per l'Aldea. Escoltàvem la diputada Lluïsa Lizárraga i també l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu. Avui anem a començar amb el mateix tema, aportant això sí, doncs, nova informació, perquè, de fet, l'Ajuntament de l'Aldea ha fet pública una nota de premsa a través de la qual lamenta profundament comprovar amb certesa que les obres de la variant han parat la seva execució. En primer lloc, i a través d'aquesta nota, es lamenta la manca de comunicació oficial per part del Ministeri de Fomento a l'hora de donar una mínima explicació dels motius de la paralització de l'obra. En segon lloc, es vol deixar palès que la ciutadania de l'Aldea se sent enganyada, donat que va dipositar la seva confiança en una execució ràpida de l'obra i això s'ha vist estroncat per una decisió que no ha tingut en compte la necessitat ni de l'Aldea ni de les Terres de l'Ebre. A més, a la nota s'afegeix que a hores d'ara no hi ha cap indici que l'alliberament de peatges que permetria una disminució de la densitat circulatòria mentre duressin les obres tingui cap expectativa de fer-se realitat. La població de l'Aldea, conclou la nota, ha tingut molta paciència, ha vist com les obres es portaven a bon ritme, ha callat de bona fe davant la manca de resposta a les promeses fetes temps enrere, però ara en aquest nou context i una vegada es conegui oficialment l'abast de la decisió del Ministeri de Fomento, probablement haurà de respondre d'una manera suficientment contundent per no permetre que es puguin jugar amb la seguretat dels ciutadans i ciutadanes, la qual cosa no es valora ni en euros ni en pessetes, és simplement una qüestió innegociable, acaba aquesta nota. Qui ha dit també la seva ha estat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre sobre aquesta qüestió. Lluís Salvador també lamentava l'aturada de les obres de la variant de la Nacional 340 al seu pas per l'Aldea i exigia al govern espanyol la represa de les actuacions fins a la seva finalització en tractar-se d'unes obres imprescindibles i urgents i que no es poden aturar sota cap concepte.
Això és una situació molt greu i seria absolutament insòlid que unes obres de la transcendència de la variant de l'Aldea siguin aturades i sobretot en un estat d'execució tan avançat com el que es troben en aquests moments. Són unes obres llargament reivindicades pel nostre territori, són imprescindibles, són d'una urgència històrica absoluta i que, a més, van adreçades a eliminar uns problemes importants d'embotellaments de trànsit, uns problemes de seguretat que hem patit durant anys d'accidents i una elevada mortalitat, i són unes obres que, en definitiva, no es poden aturar mai cap concepte. Si es confirma aquesta notícia, el Ministeri de Foment va triar un rècord lamentable de no tenir en aquests moments cap obra en funcionament al nostre territori.
Malgrat la confusió que suposa la manca de versions oficials sobre el fet per part del Ministeri de Foment, Salvador donava per feta la paralització de les obres per part del govern espanyol a la vista de la informació extraoficial rebuda. D'altra banda, el delegat del govern explicava que es manté en contacte amb el mateix alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, per coordinar les gestions a desplegar per tal de fer canviar de parer al Ministeri de Foment.
No és de rebut que en aquests moments sigui aturada. Hem mantingut converses amb l'alcalde i, òbviament, hem treballat i estem treballant de forma coordinada per a fer la pressió davant del govern de l'Estat per a aquestes obres se tornin a reprendre al setembre i no s'aturi en baix cap concepte.
Amb tot, Salvador concluïa reconeixent que la paralització administrativa del mes d'agost dificulta la possibilitat de contactar directament amb els responsables de l'obra al Ministeri de Foment per reclamar-los i aquesta informació directa i la represa de les obres.
L'informatiu EMUTE.
El proper tema ens apropa una altra vegada a les festes dels bous, i és que amb l'estiu les festes dels bous tornen amb força a les Terres de l'Ebre. Després de localitats com Santa Bàrbara, la Ràpita o Masdenverge, ara els pròxims dies és el torn del Poblenou del Delta, Amposta, Deltebre, l'Aldea o les Cases d'Alcanar, entre molts altres nuclis urbans del territori. En concret, i des del passat mes de maig i fins al novembre, la delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha autoritzat més de 200 dies d'espectacles taurins repartits en 32 nuclis urbans de 26 municipis. Cal destacar també que no només podem trobar correbous a les comarques del sud de Catalunya, sinó també que la tradició es manté a altres municipis d'arreu del Principat, com Cardona, Olot, Miami Platja o el Camp de Tarragona, segons detalla el mapa de la festa elaborat pel Parlament. Segons comentaven, des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, les festes dels bous tenen un fort arrelament popular que creix en èpoques com aquesta, d'adversitat. I és que els aficionats taurins estan veient amb preocupació la bateria de denúncies presentades per les associacions animalistes en aquesta darrera dècada i, sobretot, l'aprovació fa pocs dies per part del Parlament català de la iniciativa legislativa popular que prohibeix la celebració de corrides de toros a Catalunya. Ximo Martí, vicepresident de l'entitat, es queixava i denunciava com moltes vegades els antitaurins parlen des de la desconeixença total de la festa i posava com exemple la seva participació a un programa de debat sobre el tema organitzat temps enrere per TV3, on una antitaurina li va acabar confessant en acabar el programa que la seva actitud era solament per criticar i fer mal a la festa. Escoltem Martí.
Jo us ho dic als antitaurins, que vinguin aquí, els animo que vinguin a veure la festa, perquè no pot ser que tinguin visions d'aquí que no són. Un bon cap de sap no se'n lliga. Vam anar a un programa a TV3 i van dir que el bou se lligava per les cames, una cama davant i l'altra detrás, i estirant-se. I això és mentira.
Sí. Jo us animo que vinguin aquí, que ho miren.
Després diuen que els ho fiquem foc a les banyes, i això és mentira, sí. També. És que això torna a ser mentida. Jo, la noia aquesta que va dir això dels bous capllaçats, jo quan se va acabar el programa li vaig anar a dir que és antitaurina, li vaig preguntar, això és veritat el que has dit? Diu, jo no tinc ni idea de tot això, només ho dic per criticar i per fer mal a la vostra festa. Estos antitaurins parlen i no saben del que parlen, perquè si no estan a la festa i no viuen la festa, no poden parlar. I és el que li ha passat a aquesta dona, i el que passa molt sovint.
Els aficionats taurins de les Terres de l'Ebre sospiten que després de la prohibició de les corrides a Catalunya serà el torn per a la prohibició dels tradicionals correbous locals. Tot i això, les entitats taurines no dubten de la seva força al territori i han anunciat mobilitzacions a la tardor, si no arriba la normativa per blindar els bous. Escoltem de nou Martí.
Aquí estem l'agrupació de comissions i penyes taurines de les Terres de l'Ebre, que vull dir, farem ara allà a finals de setembre, a octubre, farem una manifestació, perquè el que no volem és que una gent de fora, uns argentins, una gent que no en té ni idea de la festa, vingui aquí i m'ho vulgui aprendre.
De fet, i segons que hem pogut conèixer també les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre han convocat per a demà mateix una roda de premsa per a parlar de la polèmica creada recentment per l'aprovació per part del Parlament català de la mencionada iniciativa legislativa popular. Els taurins diuen que volen analitzar davant la premsa com ha d'afectar això als correbous de les Terres de l'Ebre. La convocatòria s'ha fet per a les 11 del matí a la seu del Consell Comarcal del Montsià. D'altra banda, entitats i partits antitaurins han anunciat també ja que continuaran la seva lluita contra els correbous i, sobretot, contra les modalitats del bou embolat i capllaçat, ja que consideren que suposen un maltractament intrínsec per a l'animal. Des de l'any 2005, un manual de bones pràctiques impulsat pel govern, però sense rang normatiu, estableix una sèrie de normes per garantir el respecte als animals i la seguretat de les persones. La gran afició existent a les Terres de l'Ebre fa que sigui també el territori on es troben 7 de les 8 ramaderies de bous braus a Catalunya. Compten un total de 9 explotacions situades principalment a la Serra dels Ports i també al Delta, i centenars de caps de bestiar. Algunes són centenàries, com la de Pedro Fumador, mentre que d'altres acaben d'arribar, com és el cas de Mansilla de Torreblanca, que ha instal·lat també una segona explotació al terme municipal d'Ullacona.
Arriba la gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars... Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
Parlem ara d'una altra de les iniciatives de l'Ajuntament Tortosí per tal de potenciar el turisme a la ciutat. L'Ajuntament de Tortosa anuncia la posada a disposició dels turistes que visiten la ciutat a partir del cap de setmana del 14 al 15 d'agost la Tortosa Card, una targeta que es podrà adquirir per 5 euros i que permetrà accedir de forma lliure a equipaments i exposicions de la ciutat, així com obtenir descomptes en diversos serveis i establiments. La iniciativa, que segons destacava el tinent d'alcalde de promoció econòmica, Ricard Forés, no es troba encara molt estesa en ciutats mitjanes com Tortosa, ha de permetre que la ciutat disposi d'un paquet turístic ampli amb una oferta variada i ordenada, aportant avantatges econòmics que puguin convèncer al turista per a visitar o allargar la seva estada a la ciutat. L'escoltem.
L'objectiu és tenir un paquet turístic ampli, tenir una oferta variada i ordenada, amb, en fi, amb avantatges econòmics de tot el que s'ofereix a Tortosa, que també d'alguna manera facilita l'estada a la ciutat, perquè un turista pot ser quan ve i per bé que a les oficines o als diferents punts turístics ja se li informa i se li donen tot el ventall de possibilitats, però potser tindre una guia concreta en tot el que entra a la targeta amb uns descomptes determinats pot facilitar el que és l'organització de l'estada del turista quan hi està aquí i, en tot cas, també quan prèviament està decidint-se per vindre a la ciutat, que això lògicament també estarà explicat a la pàgina web, doncs pot fer-li decantar per organitzar-se millor i, sobretot, que és l'objectiu també final de la targeta, que és allargar l'estada del turista a la ciutat. És a dir, si ara els motius pels quals ens ve un turista a la ciutat doncs són diversos, però potser són concrets...
De caràcter unipersonal i intransferible i vàlida per un període de 3 dies, la Tortosa Car, de la qual se n'han editat 6 models amb diferents imatges representatives de la ciutat, es podrà adquirir per 5 euros a l'oficina de turisme, al Centre d'Interpretació del Renaixement, als Jardins del Príncep, a les botigues especialitzades i també als hotels de la ciutat. Al comprar-la, el turista rebrà també una guia amb les condicions i els horaris. El titular de la targeta podrà accedir de forma lliure als espais de visita de la catedral, als Jardins del Príncep o al Centre d'Interpretació del Renaixement, que individualment cobren una entrada de 3 euros. A banda d'aquestes prestacions, 26 restaurants de l'Associació Platigot oferiran un descompte del 5% en la factura individual, o la Cambra de Comerç de Tortosa rebaixarà de 2 a 1 euro i mig la visita al seu edifici. La Pinacoteca o la Sala Federico Mayor Saragossa, el bus turístic passarà de 3 a 2 euros. Els taxis també aplicaran un descompte lineal, així com molts altres avantatges que també se li donaran en aquesta targeta. Forés explicava, de totes maneres, que el consistori encara confia tancar més convenis amb empreses de la ciutat el pròxim mes de setembre, fet que podria ampliar encara més el ventall de l'oferta de descomptes d'aquesta Tortosa Card. Tot plegat, segons argumentava el mateix Forés, té l'objectiu de que la ciutat disposi d'un paquet turístic ampli, una oferta variada i ordenada, amb avantatges econòmics que pugui ajudar al turista a l'hora d'organitzar millor la seva estada quan està aquí i allargar-la, que quan vingui a la ciutat tingui la tentació i l'atracció de quedar-s'hi, resumia Forés.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
També des de Santa Bàrbara avui tenim una notícia destacada. La taxa per la recollida d'escombraries podria ser una de les més cares de Santa Bàrbara en un futur. Tot i els esforços de l'administració i també de la majoria de planers i planeres, sembla que a Santa Bàrbara les coses no s'estan fent tan bé com caldria en el tema de la recollida, o més ben dit, el reciclatge d'escombraries. D'això es lamentava en declaracions a l'emissora municipal fa uns dies el regidor de Medi Ambient planer Jordi Robé, qui afirmava que estem al límit de la mitjana comarcal en quant al percentatge de reciclatge, concretament al 60% enfront al 55% comarcal. Escoltem Jordi Robé.
Bueno, estem al límit. Al límit no. Al límit de ni bé ni malament. És a dir, la taxa de recuperació a nivell de Santa Bàrbara és en torn del 60% i a nivell de Consell de tota la comarca estem sobre el 55%. És a dir, no estem molt per sobre de la mitjana de tota la comarca, però bueno, sí que estem a l'umbral.
Lo més greu, però, deia Roé, és que l'esforç reciclador que fa la majoria de la ciutadania es veu malbaratat per l'acció incívica d'uns pocs. La gent que ho fa bé no es veu i la que ho fa malament sí, etzibava el regidor. Això comporta, afegia, un encariment del tractament del reciclatge que acaba pagant tot el poble. Per això reclamava un cop més que aquelles persones que no vulguin reciclar, almenys, que dipositen les seues deixalles al contenidor de la fracció resta.
Jo ho entenc, la gent que ho fa bé no es veu i la gent que ho fa malament sí que es veu. La gent que ho fa malament, doncs, bueno, els hem de donar les gràcies, que gràcies a ells per no fer-ho bé i no deixar la brossa allà on la tenen de deixar. A veure, no podem obligar que la gent recicle, però el que sí és que si no reciclen, que sobretot que ho llancen a la fracció resta, perquè després ho llancen al contenidor que en ell els va bé, i això el que està provocant és que estan encarint la recollida, no perquè és la mateixa, té el mateix cost de recollir tant si ho fas bé com si ho fas malament, però el que realment és car és el tractament. I si no dispositem la bossa de brossa al lloc correcte, el que estem provocant és que només és el contenidor, sinó és que només que llencéssim un tant per cent de bosses incorrectes, és tot el poble que aquell viatge no es pot fer el tractament adequat, i si són envasos, paper, cartó o vidre, que és un cost molt menys, és ínfim, podríem dir que com aquell que diu canvies els diners, doncs passes de ni cobrar ni pagar, passes a pagar.
Precisament per això, Roé concluïa advertint que si es segueix en aquesta actitud incívica per part d'alguns ciutadans, tot el poble acabarà pagant les conseqüències de la mala gestió que provoquen uns pocs, i la taxa per la recollida i tractament de residus serà una de les que més augmenti en un futur al municipi.
Tardes de bous, bous cabellassats i embolats, menjars populars, cinema a la fresca, teatre i els 20 anys de la Diada de la Dona. Balls amb les orquestres, Juniors, Platino, Gazzara, La Habana, Pedro Picasso, Pensilvània, Radio Orquestra i en concert Joaquín Sabina. I al recinte de ball, a més, amb l'espectacle Les cançons del carrilet, Kiko Celio, Juno, La Carrao, Pep Jimeno Butifarra, José María Bonet, Montse Castellà, Andreu Rifé i Joana Maribó. Tot això del 12 al 22 d'agost a Deltebre. Viu la nostra festa!
Informatiu Emute. Seguim avançant pel territori, anem coneixent les notícies que ens arriben des de les diferents emissores que formen part de l'associació Emute. Anem ara a Amposta. Des d'allí avui ens parlen d'aquest proper dissabte, ja que se celebrarà el macrofestival musical i d'espectacles del Tassom. Serà a la platja d'Amposta, un festival al que s'espera assisteixin més de 10.000 persones. Un festival, per cert, que no ha estat exempt de polèmica. Ho explica, com diem, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Bon dia, Josep. Doncs sí, aquest cap de setmana, concretament el dissabte, es celebra la quarta edició ja d'aquest Delta Sound, aquest festival musical per a tots els públics, que celebra a la platja dels Eucaliptus, al terme municipal d'Amposta, un festival en què s'espera que més de 10.000 persones hi passen durant el dia. Des de nens de 6 anys a primera hora, començarà a les 4 de la tarda, fins a avis de l'edat més avançada. La música és de tot tipus, n'hi ha per a tothom, i el que especialment doncs s'ha tingut en compte és la seguretat en aquest festival a la vora de la platja, tal com explicava el regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Carles Vallès.
Està organitzat per l'Ajuntament d'Amposta, específicament l'àrea de Joventut, en col·laboració amb la Regidoria de Governació, Participació Ciutadana, no? Pel que toca a governació, sí, hi ha un desplegament, hi haurà molta seguretat, un desplegament de Mossos d'Esquadra, de policia local, de protecció civil i seguretat privada dels organitzadors. Vull dir, el que és tema de seguretat, tant els pàrquings que han habilitat a prop del festival, com el recinte, hi haurà molta seguretat. Vull dir, ningú s'estranya de veure molta policia i molta seguretat, no?
Una seguretat que és fonamental en un festival d'aquestes característiques, i també el regidor ha recomanat que s'utilitzi el transport públic, ja que hi haurà autobusos cada 10 minuts que faran el trajecte en posta platja d'Eucaliptus per evitar anar en cotxes particulars, ja que l'aparcament serà molt restringit. Cal recordar que en aquest festival, en què s'invertiran més de 250.000 euros, hi participaran estrelles de la cançó, com per exemple els internacionals de Essence o també el cantant català Pep Sala, a més d'importants discjòqueis del país i músics de les nostres terres, a més d'actuacions de fakirs, clowns. Ens ho explicava el tècnic de joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Jaume Vidal.
Mira, tenim el mateix que els altres anys, el que passa és que enguany tenim una novetat, que és de 3 escenaris i convertim en 4. 4 perquè, primer que tot, s'ha ampliat la franja horària. Si abans era des de 7 de la tarda fins a les 8 del matí, enguany començarà el festival a les 4 de la tarda. És un festival per a tota la família, perquè puguin gaudir de la platja, puguin gaudir d'espectacles juvenils, espectacles de circ, de clowns, espectacles de malabars, no sé si hi ha algun espectacle de fakirs, pues, bueno, entreteniment per a tota la família. Aquesta és una de les novetats principals, que és l'ampliació d'horari, no? I l'ampliació de contingut per a tota la família. Després tindrà, com tots els anys, com te deia, tindrà 3 escenaris. Tindrà un escenari house, un escenari de música en directe i un escenari electrònic. Els discjòqueis que passaran per l'escenari house crec que seran un total de quasi 30, ara no ho tinc, però bueno, pensa que cada hora aniran canviant de discjòquei i des de les 4 del matí fins a les 9 del matí pues, tenim molts discjòqueis. A la carpa electrònica també tindran molts discjòqueis i llavors tenim l'espai concerts que també durarà, jo crec que començarà a partir de les 6 de la tarda i no acabarà tan tard com la música electrònica, però tindrà, sí que és el que té una mica més de contingut de qualitat, perquè ve Pep Sala, Pepet i Marieta, venen Harrain, venen The Essence, venen grups internacionals, que això és també una proposta que enguany s'han volgut fer, de tindre grups de música i disc jockeys de Terres de l'Ebre, nacionals i internacionals.
Cal recordar també que en aquest aspecte no tot són flors i violes en aquest festival, ja que hi ha hagut problemes per part de costes a l'hora de autoritzar la celebració d'aquest festival a la platja d'Eucaliptus, el que ho posa difícil per a una pròxima edició, tot i la cura dels organitzadors en deixar la platja en òptimes condicions i titllar el festival d'ecològic. També el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Cisco Vidal, ha recordat que aquesta no és la millor manera de promocionar el Delta, i també el propietari del càmping Eucaliptus, Gabriel Colomé, que ha dit que per a ells és un trasbals que fins i tot perden clients i els que es queden es queixen. De fet, al fin i al cap és una jornada de música des de les 4 de la tarda fins a les 9 del matí del dia següent, que reunirà el més granat de la música techno, de la música en directe i també, com no, doncs, activitats per a tots els públics. La quarta edició del Delta Sound Festival, que se celebra aquest dissabte a la platja d'Eucaliptus d'Amposta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Doncs sí, avui a l'informatiu Emute també tindrem un apartat dedicat a l'esport. Primer que res, anem a parlar d'un dissabte, d'una nit de dissabte molt diferent. Enguany, la marxa nocturna de Tivissa a l'Ametlla de Mar arriba a la seva 11a edició, amb la novetat de que incorpora una cursa per als que vulguen arribar abans. De tot això, ens en parla des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Araceli Domínguez.
Aquest dissabte 7 d'agost té lloc la 11a marxa nocturna des de Tivissa a l'Ametlla de Mar, que organitza el centre excursionista Azimut, i en el que enguany col·labora el Club d'Atletisme de la Població, que ha proposat una cursa per a aquells que s'estimen més fer el recorregut corrents. Mari Carme Francesc Panea, presidenta del Club Esportiu La Cala i sòcia d'Azimut.
Cada any el recorregut és el mateix, l'únic que hi ha la varietat, que com els altres anys baixava gent corrent, l'única cosa que han ficat ha sigut que han ficat el primer any com a cursa, i els de cursa sortiran un quart d'hora abans perquè no hi hagi l'embut, ja que el començament és la pujada, que és molt estreta, i llavors al cap d'un quart d'hora sortirà l'altra gent que va caminar. El tema de cursa hi es donaran premis, els 3 primers de la general masculina i els 3 primers de la femenina. Primer local masculí i el primer local femení i la persona de més edat. El recorregut és el mateix, l'únic que aquest any la gent que correran tindran 2 avituallaments més d'aigua. Hi haurà 3 avituallaments durant el circuit, que és entre beguda i menjar, i llavors hi haurà per a la gent que corre 2 avituallaments més d'aigua i beguda isotònica.
La resta de la nit, tot igual que sempre. La proposta és passar una nit de dissabte diferent, banyats per la llum de la lluna, que en aquesta ocasió no està plena, sinó en quart minvant. també té la seva vessant aventurera. Pots desaparèixer o passar por amb els sorolls inesperats o amb els moviments de la foscor. I també pots fer broma amb els companys. Però també hi ha els que s'ho plantegen com un repte personal. Altres corren habitualment. Altres ho fan com a entrenament perquè fan curses de muntanyes i d'altres, senzillament, per caminar o per contemplar les estrelles. El recorregut de 33 quilòmetres comença a la plaça de l'Església de Tivissa. Es fa en 6 o 7 hores caminant i acaba al poliesportiu municipal Galetet de la Cala. En iniciar-se hi ha uns 300 metres de desnivell que fan pujada, però la resta fins a la Cala és molt agraït perquè fa baixada o és pla. Les inscripcions encara estan obertes. Es poden fer al poliesportiu anant directament o trucant al telèfon 977 45 68 11 o a Azimut mitjançant l'adreça electrònica c.e.azimut@hotmail.com o trucant al telèfon 627 799 184. De moment ja s'han apuntat més de 100 persones, tot i que s'espera arribar gairebé a les 200, perquè encara queden 2 dies per fer la inscripció i tothom espera l'últim moment per fer-ho. Azimut els recomana portar aigua encara que al camí hi ha els avituallaments habituals. En aquests punts també hi ha un servei de cotxe escombra. A més, es recomana portar calçat còmodo, roba transpirable i una llanterna frontal. El preu de l'excursió per als no federats és de 20 euros, cobreix l'assegurança, per als federats de 15 euros i mig i per als socis d'Azimut de 10 euros. Els que surtin des de la Mella amb autocar han de pagar un preu afegit de 6 euros. S'ha de dir que un euro de cada inscripció va parar als projectes promoguts per la ONG local Acció Solidària i Logística a Hondures. Si voleu saber més sobre aquesta organització, podeu entrar a la pàgina web www.one/asl.org.
Gràcies, Araceli. Anem a continuar parlant, com dia, d'esports, i en aquest cas ens traslladem a Deltebre perquè el company Amado Cebolla ens parla des de Ràdio Delta del 23è trofeu Blai Sanchís del Club Deportiu La Cava, que es jugarà aquest dissabte.
El Club Deportiu La Cava ha mogut fitxa i l'equip ha sofert diverses baixes respecte a la temporada passada i fins ara només havia tingut la incorporació del migcampista Darío del Tortosa. Carlos Arnau i Brusca, tots dos de l'Ullacona, s'han incorporat al Club Deportiu La Cava i es pot dir que hi ha negociacions avançades amb un defensa que també podria fitxar aviat. A més de tot això, cal dir que la plantilla no estarà tancada perquè podria tenir en les properes hores una altra novetat. La presentació de la mateixa va ser el passat dissabte per la nit. També, per cert, el primer partit serà el dissabte dia 7 davant el Kitxe, en el trofeu Blai Sanchís. D'aquest torneig es parla Joan Alginet.
El dissabte vam fer la presentació de l'equip a les 8 de la tarda al Camp Nou. Va haver molta bona presència de gent. Bueno, presentar l'equip a la gent, no? Les noves incorporacions, els nous jugadors per a aquesta temporada que començarà a principis de setembre. Recordar que el dissabte 7 d'agost fem el 23è trofeig Blai Sanchís. Tenim la sort, dir-ho així, perquè de fet fan una gira per aquí a Espanya i em sembla que fan 7 o 8 partits en tot Espanya, d'un equip de la primera divisió de Hong Kong, el Kitxe, que és els entrena l'Ampostí Josep Gombau, i bueno, té amistat amb un dels directius del Club Deportiu La Cava, en Pasqual, i vam aconseguir que també en un camp, perquè el dia 6 d'agost juguen a Tortosa i el dia van canviar el dia 6 pel dia 5 perquè per el dia 7 pogués estar aquí, perquè tampoc no els interessava jugar 2 partits seguits, no? El que us dic, contents perquè hem tingut l'oportunitat de tindre aquest equip aquí tan important. Serà un partit vistós el dia 7, dissabte que ve a les 7 de la tarda. Jo vull animar la gent que vingui a aquest partit perquè pot ser gustós no veure un equip de la primera divisió. Sí que no són les característiques pròpies d'un Barça, d'un Madrid, d'un Saragossa o d'un Valladolid, però penso que és un estil diferent i, a més, entrenant-lo Josep Gombau, professionalitat suposo que no els hi faltarà perquè el Josep és molt professional i és un tio molt ben preparat per a la feina que està fent.
El Club Deportiu La Cava tindrà filial a la tercera regional i està treballant també, segons fonts del club, per poder mantenir el juvenil.
Tiramisú de limón.
Joaquín Sabina, a Deltebre. La gira Vinagre i Roses de Joaquín Sabina farà parada a Deltebre, dijous 19 d'agost. Un concert que no pots perdre a les instal·lacions esportives municipals del Camp Nou. Informa't de la venda d'entrades al web deltebre.cat.
Para decir con Dios saludos nos sobran los motivos.
Doncs avui acabem així, potser atípicament, però amb la recomanació de concerts com aquests que ompliran de música i d'espectacle les festes majors que s'estan preparant a molts de municipis de les Terres de l'Ebre. De moment això està tot, gràcies per la seva atenció. Recordem que demà a la mateixa hora i al mateix punt del dial tornaran a tindre puntualment aquesta cita amb la informació des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins aleshores, bona jornada.